Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Mireia Sanz.
La pista coberta d'atletisme de Catalunya està ultimant la reconversió cap a l'Hospital Temporal Vallès Salut. Avui tots els portaveus municipals, a excepció de la Crida i d'Esquerra, han visitat l'equipament ubicat al barri de Sant Oleguer i que tindrà capacitat per a més de 200 llits per a pacients afectats per coronavirus, però que no necessiten estar a la unitat de cures intensives. Amb un descens de la pressió assistencial sobre el taulí, encara cal una infraestructura d'aquestes característiques? Li preguntarem d'aquí uns minuts a la doctora Pepi Rivera, directora assistencial de l'Hospital Temporal. De nou, el coronavirus i les conseqüències de la crisi sanitària continuaran marcant el Notícies migdia d'avui dimecres 8 d'abril, que fem amb el Toni González a les vies de so.
Titulars.
El volum d'usuaris del servei d'atenció domiciliària s'ha reduït a la meitat fins al centenar de persones, una decisió que s'ha pres conjuntament entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària Accent Social. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Com s'explica aquesta retallada?
Doncs hi ha una part d'usuaris que han demanat que no se'ls visiti per por de contagiar-se del coronavirus i d'altres que s'ha decidit no visitar perquè no eren casos greus. Tot plegat, diu el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, per deixar pas a nous serveis que es puguin necessitar.
A vegades doncs, es poden tornar a demanar que es posi d'una a l'altra, no? Potser perquè en un primer moment potser no es pensaven que duraria tant aquesta situació i ara han vist que al cap d'una setmana sí que necessiten aquest servei. I en tot cas, la voluntat de fer aquests ajustos és per tenir aquest marge, no? Doncs de poder afrontar precisament totes aquestes situacions sobrevingudes que ens puguin arribar.
Ara bé, des del sindicat CGT asseguren que no podran fer front a una nova demanda d'una banda perquè un terç de la plantilla ha hagut d'aïllar per estar afectada pel virus i de l'altra perquè els professionals no tenen coneixements sanitaris i no disposen d'equips de protecció individual.
L'Ajuntament de Sant Quirze demana a la Generalitat que traslladi els residents sans de la residència d'avis assist de Sant Quirze que estan afectats pel Covid-19.
40 residents de l'equipament han estat infectats i han mort 16 persones. Per això l'alcaldessa Elisabet Oliveres assegura que han traslladat la demanda que els arriba des del centre mateix.
El que vam demanar és vam fer l'altaveu d'allò que d'aquelles converses, d'aquelles necessitats que des de qui gestiona la residència en aquests moments a nivell de salut ens anava traslladant i en aquest cas va ser necessitem que es puguin traslladar les persones que no han donat positiu, doncs és el que vam demanar.
De fet, Sant Quirze és la població catalana amb més contagiats per cada 10.000 habitants i un dels principals focus de contagi és aquesta residència.
Un nou esdeveniment se suma a l'allau de suspensions pel Covid-19 a Sabadell. La Festa de l'Esport, que enguany arribava a la seva 67a edició, no es farà la primera setmana de juny.
No, l'administració local ha confirmat que se suspèn tant la gala de reconeixement als millors esportistes sabadellencs com la setmana d'activitats que estava prevista a la ciutat. La regidora d'Esports, Laura Reyes, ha explicat que s'està buscant una data alternativa durant la tardor.
De seguida l'escoltarem i atenció perquè tancarem el Notícies migdia fent-vos spoiler del que podreu veure i viure en directe als Sabadellencs Fem Coses, als directes d'Instagram que fem cada tarda a Ràdio Sabadell. Avui serà el torn de l'establiment de restauració La Fresca, que ens portarà receptes veganes i de proximitat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Temps per la plana de serveis. Que arrenquem amb la previsió meteorològica que ens aporta des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Xevi Soler.
Hola, molt bon dia. Doncs estem pendents avui d'aquests ruixats que estan iniciant ara mateix cap a punts del Pirineu i que al llarg de les properes hores aniran a més. No s'espera cap tipus de situació important de ruixats, però sí que poden aparèixer doncs, els típics ruixats de primavera de tarda en aquesta àrea del Pirineu que posteriorment cap a punts ja més aviat que de mitja tarda o ja cap al vespre no descartem que arribin a punts de les comarques situades més al sud, més cap al Prepirineu, però ja serien fenòmens doncs, una miqueta menys importants i tempestes més desfetes. A la resta del territori, en general, doncs, un cel poc mig ennuvolat i tot plegat acompanyat, això sí, d'un ambient doncs, primaveral amb temperatures que al centre del dia fregaran ja a molts indrets els 20 o 21 graus. De cara als propers dies, poques novetats. Continuem parlant d'aquests ruixats que aniran a menys, això sí, al llarg de les properes tardes a punts del Pirineu i a la resta més aviat ambient assolellat. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com se circula a les carreteres? informa el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències a aquesta hora a la xarxa viària més pròxima a Sabadell. Només queden algunes restriccions de trànsit a les zones frontereres. Anem a saber, però, com se circula pel transport públic. Cristina Adrián, des del Transmet, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs hem de recordar que si això es passa de forma indispensable o per complir amb els serveis essencials, el transport públic ha ajustat l'oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment i és gratuït fins demà dijous. I pel que fa al transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana a Barcelona sense cap incidència destacable, segons s'indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de Transcendent d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Que vagi molt bé. Comencem.
La notícia del dia.
Últims preparatius a la pista coberta d'atletisme per convertir-la en l'Hospital Temporal Vallès Salut a finals d'aquesta setmana amb capacitat per a 240 pacients. Aquest matí han visitat les instal·lacions els portaveus dels grups municipals, a excepció de la Crida i d'Esquerra, que consideren que la cita no era essencial. Tot plegat ho han fet després que ahir s'acabessin de condicionar els espais d'estada dels professionals sanitaris que hi treballaran, així com una carpa per l'atenció als familiars a l'exterior del recinte. Per conèixer més detalls sobre l'Hospital Temporal Vallès Salut i les necessitats que cobrirà, hem parlat amb la directora assistencial de l'equipament, la doctora Pepi Rivera, una entrevista que ha fet la Karen Madrid.
Doctora Pepi Rivera, directora assistencial de l'Hospital Temporal Vallès Salut, bon dia.
Bon dia.
El calendari amb què treballa l'Ajuntament de Sabadell és que l'Hospital Temporal es posarà en marxa aquest divendres. Serà així, finalment? S'estan complint els calendaris previstos?
Los calendarios previstos se están cumpliendo. El hospital temporal estará listo para iniciar su actividad jueves por la noche, el día 9 por la noche, o sea, el 10 por la mañana podríamos empezar la actividad, si las necesidades asistenciales así lo marcan, sí.
En els últims dies hem vist com el nombre de nous ingressats per coronavirus al Taulí s'ha anat reduint, s'ha anat estabilitzant. Encara és necessari aquest equipament de la pista coberta?
Todavía es verdad que han disminuido bastante las demandas y los pacientes que están llegando, así como que sobre todo es que estamos teniendo muchas altas, está siendo un periodo de mucho paciente que está siendo altado, afortunadamente, pero todavía hay una demanda importante y las plantas están totalmente llenas por pacientes afectos de la enfermedad COVID. Por tanto, sí que parece que todavía tenemos que tener una alternativa para poder seguir ofreciendo una buena atención a todos nuestros pacientes.
I seguirà sent necessari si els casos segueixen baixant o més ben dit, fins quan podria ser necessari, fins quan el podríeu necessitar aquest hospital temporal?
Pues eso es incierto. Lo cierto es que los números están siendo muy positivos en estos días, probablemente un poco más incluso de lo que nos esperábamos por lo que epidemiológicamente marcaba la tendencia, pero es verdad que en otras situaciones se ha visto un pequeño rebrotes y por tanto no podemos decirlo con seguridad. También es verdad que ahora se espera o se están viendo las necesidades de pacientes muy graves. Estos pacientes que ahora están en muchos pacientes en UCI van a tener que salir de la UCI y van a tener una convalecencia larga y por tanto la necesidad de espacio cama o de espacio hospitalización sigue siendo necesaria. No sabemos ni si será necesaria toda la estructura que estamos generando ni cuánto tiempo, pero lo importante es disponerla por si es necesaria.
Perquè, clar, disposarà aquest hospital de 240 places. Esperen omplir-les o confien que no caldrà?
Confiamos en que no haga falta. Confiamos en que no sea necesario. En principio también es verdad que es un hospital que tiene que dar respuesta a toda nuestra comarca, Valles Occidental, Este y Oeste. Por tanto, estamos hablando en este momento de Hospital de Tarrasa, de Mutua de Tarrasa, de Partaulí, de Hospital General de Cataluña y Clínica del Vallés, que todos ellos están incorporados en la atención pública. Y si fuera necesario, aunque esperamos que no, pues a cualquier otro territorio de Cataluña que fuera necesario. Por tanto, ahí estamos, ¿no?
De fet, li anava a preguntar precisament això, perquè la nova UCI que s'ha posat en marxa en una de les plantes d'urgència sí que es preveu que pugui arribar a acollir pacients d'altres punts de Catalunya. Així, l'Hospital Temporal de la Pista Coberta també s'ha plantejat així, com un punt de trobada de diferents necessitats de Catalunya?
En principio está planteado como una para dar respuesta a las necesidades de Valles Occidental, Este y Oeste, nada más. Pero también es cierto que si se necesita, estaremos ahí. Se han montado otros hospitales temporales en el territorio de Cataluña que van a poder dar respuesta a estas zonas, ¿no? En la zona de Germans Trias, en Barcelona, en La Fira, Vallebrón, por tanto, San Pau. Esperamos que todos ellos puedan dar respuesta, pero si en un momento dado ahora no hay territorio, ahora no hay barreras territoriales, aquí es intentar dar respuesta a todo el mundo.
A quin tipus de pacients està adreçat el nou hospital? En quin estat han d'estar per derivar-se allà, en lloc del Taulí?
Pues nosotros tenemos nuestra cartera de servicios va a ser para pacientes en principio agudos, pacientes que tengan un proceso de infección por el SARS-CoV-19. Fundamentalmente pensamos en pacientes con neumonía, con necesidades de oxígeno y con una mínima estabilidad que creamos que no van a precisar de cuidados intensivos o de cuidados semi-intensivos. Esa es la idea, pero serán pacientes agudos, en principio. Tenemos todos los dispositivos para poderlos atender y, por tanto, bueno, iremos recibiendo a los pacientes en función de las necesidades que puedan tener los diferentes hospitales.
¿Y cuántos profesionales asumireu esta atención a los pacientes?
Pues yo creo que prácticamente en total vamos a haber un poquito más de 200, entre 200-250 en función de cuántas fases de lo que es la estructura activemos. Nosotros estamos planificando la apertura en 4 fases para no hacerlo todo de golpe y también en función de necesidades. Si en un momento dado llegáramos a las 4 fases, que sería 4 o 5 fases, que sería el máximo, pues estaríamos hablando de unos 250 profesionales entre todos los dispositivos, turnos de mañana, turnos de tarde, de noche, turnos de día, turnos de noche, más todo lo que es el soporte que requiere pues un hospital, ¿no? Un hospital de 200 camas, de 240 camas.
Mm-hmm. ¿Y sou tots professionals del Taulí o heu hagut de captar gent d'altres centres sanitaris?
Está siendo un trabajo colaborativo. El hospital per Taulí fundamentalmente lo que va a poner en marcha es todo lo que es el tema organizativo y gestión y utilización de todos los recursos que tiene. Y la colaboración está siendo también del ICS, del Instituto Catalán de Salud, sobre todo de nuestra zona, pero también de otros ambulatorios, otros centros de toda la metropolitana norte. Están colaborando también con nosotros bomberos, está colaborando SEM, o sea que participarán también profesionales de Taulí directamente. O sea que es un entorno absolutamente colaborativo en el que todas las instituciones han puesto todo aquello que tienen en este momento disponible para trabajar con un esfuerzo un poquito superior al que hacemos habitualmente, pero para dar respuesta.
Fa uns dies, precisament, es feia també una crida a metges jubilats. No sé com ha anat, quina resposta ha obtingut.
Tenemos oferta de médicos jubilados también para poder colaborar y con algunos de ellos se está trabajando en ámbito fundamentalmente más administrativo. Pero también es cierto que la COVID, esta enfermedad, es una enfermedad que tiene altísima repercusión en personas de más edad y, por tanto, hay que ser especialmente prudente y no poner en riesgo a aquellas personas que pueden tener una mayor riesgo, nunca mejor dicho, de complicaciones. Por tanto, bueno, contamos con ellos, pero contamos en entornos no directamente asistenciales, al menos nosotros.
Uh-huh. I, per últim, ara que falta ben poc per obrir aquest hospital temporal, teniu alguna necessitat? Necessiteu fer alguna crida desde aquí, aprovechando la trucada?
Pues en este momento la verdad es que la llamada que se ha hecho a través del Ayuntamiento y de diferentes entidades sociales ha tenido una respuesta espectacular. La verdad es que estamos recibiendo soporte de todo tipo y lo tenemos todo bastante cubierto. Tenemos, el Ayuntamiento también ha hecho una llamada a través también de la Academia de Ciencias Médicas y tenemos una cartera de posibles voluntarios a incorporar muy alta. Vamos a ver, estamos terminando de organizar todo lo que es nuestra plantilla y quizás haya alguna necesidad más, pero ahora mismo la verdad es que hay que felicitar a nuestra población, hay que estar muy orgulloso del nivel de madurez de nuestra sociedad y la colaboración, porque tenemos cantidad de gente que constantemente nos escribe para ayudarnos.
Doncs esperem que aquesta arrencada del nou hospital temporal Vallès Salut doncs sigui tan positiva com es pot augurar a hores d'ara. Moltes gràcies, doctora Pepi Rivera, directora assistencial d'aquest nou centre.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Aquesta és la situació, aquest Hospital Temporal Vallès Salut que es posarà en marxa, però atenció perquè les estadístiques del Departament de Salut diuen que Sant Quirze és el municipi de tot Catalunya amb un percentatge més gran d'habitants contagiats de coronavirus per cada 10.000 habitants, amb 96,9. I un dels focus de creixement de la malaltia és la residència d'avis a Sis, on ja han mort 16 persones i n'hi ha una quarantena de contagiades. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de la localitat ha demanat a la Generalitat que es traslladi els residents sans a diferents centres sociosanitaris. Raquel García, bon dia.
Bon dia, sí, i de fet la petició ha rebut resposta per part del govern català perquè el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el SECAT, està inspeccionant la residència per estudiar aquesta possibilitat. L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, ha explicat a Ràdio Sabadell que la decisió s'ha pres seguint les recomanacions del cap de la localitat, que és qui s'està encarregant de la gestió mèdica de la residència.
Demanar a la Generalitat doncs, que ara facin el següent pas que estan fent en altres llocs, que fins fa una setmana potser no es feia, de que els avis que no han donat positiu doncs, poder-los traslladar a un altre àmbit perquè si els hi podem estalviar que s'encomanin, doncs això, no? Poder passar una mica menys malament aquesta pandèmia, no?
Els residents són persones de més de 85 anys que no poden valdre's per si mateixes. Per això, en la majoria dels casos, el trasllat als seus domicilis no és una bona opció.
Aquesta és la situació a la residència, però què en diu l'alcaldessa de les xifres de salut que situen Sant Quirze al capdamunt de les dades de ciutadans contagiats?
Doncs Oliveres assegura que des del municipi no s'estan fent públiques aquestes dades perquè considera que no poden ser del tot fiables. Ara bé, l'alcaldessa destaca que el gruix d'aquestes infeccions venen de la residència a Sis, però també de l'elevat nombre de professionals sanitaris que viuen en aquest municipi. Tot i això, l'alcaldessa quirzatenca assegura que el seu municipi es veu afectat per una gran mobilitat, d'una banda, per tots els ciutadans que surten de Sant Quirze diàriament per anar a treballar i per tots els altres provenients de diferents punts de Catalunya que tenen al municipi el seu lloc de feina.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Servei d'Atenció Domiciliària Municipal ha reduït els usuaris a la meitat per adaptar-se a les necessitats de l'actual crisi sanitària del coronavirus. Us hem explicat, de fet, en titulars. Des de l'empresa concessionària del servei, Accent Social, estan atenent un centenar d'usuaris, pràcticament la meitat de l'habitual. Una decisió que s'ha pres de forma conjunta entre la companyia i l'Ajuntament, tant per reduir riscos com per preparar-se per futurs escenaris.
Des de l'inici de l'estat d'alarma, desenes d'usuaris s'han donat de baixa voluntàriament del servei per evitar riscos de contagi. Així mateix, també s'ha prescindit l'atenció a persones amb menys necessitats. D'aquesta manera es manté una reserva de professionals per fer front a futurs escenaris, com baixes per coronavirus a la plantilla o un augment dels usuaris derivat de la mateixa pandèmia. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assenyala una situació que es podria donar d'aquí uns dies.
Coneixíem doncs, que la Generalitat permetrà, o té la intenció de permetre, que la gent gran que està en residències i que no tingui símptomes pugui tornar al domicili dels seus familiars. I això ens obliga doncs, també a preveure que en alguns casos potser haurem de fer un suport a nivell d'atenció domiciliària, no?, per aquestes persones. Per tant, és una mica aquest equilibri, no?, entre les peques de totes les mesures de confinament i de protecció que se'ns van dient i que com a administració hem de garantir, i també el fet que l'atenció domiciliària és un servei essencial i no podem deixar d'atendre aquelles persones que no es poden valdre per si mateixes.
Des del sindicat CGT, un dels integrants del comitè d'empresa, asseguren que la plantilla no està capacitada per afrontar l'atenció a persones amb coronavirus. Ho ha denunciat aquesta emissora la portaveu del sindicat, Rosa Salido.
L'empresa no està capacitada per fer aquests nous casos, perquè no sabem si estan contagiats. La qüestió és que ens informin si estan contagiats o no. I és que als EPIs la protecció és mínima. Aleshores, nosaltres no estem capacitades per això, ni per les residències ni pels hospitals, perquè s'està parlant de que l'Ajuntament farà els hospitals de campanya que s'estan fent. Nosaltres no estem capacitades per això.
Salido alerta que més de 100 treballadores d'Accent Social, una tercera part de la plantilla, estan contagiades de coronavirus i assegura que la xifra pot anar a més per la falta d'EPIs, una mancança que des de la CGT ja han portat als jutjats.
Una mostra més de solidaritat en aquest cas d'Actua Vallès i Colors del Món, que han unit forces per aconseguir alimentar una quarantena de persones que tenen problemes per adquirir aliments a causa del confinament. Es tracta d'usuaris de les dues entitats que treballen en l'economia submergida i que han perdut tots els ingressos arran de l'estat d'alarma. És per aquest motiu que es demana la col·laboració col·laboració ciutadana per poder-los donar productes frescos mentre duri el decret de confinament. Només cal donar 25 euros durant 3 mesos.
Per aquest motiu han llançat la campanya sota l'etiqueta 25x3. En total són 75 euros que poden servir perquè una persona pugui tenir garantit l'abastiment alimentari mentre duri el confinament. I és que, com alerta Alberto Capitán, director d'Actua Vallès, les necessitats socials també s'han fet evidents més enllà de les sanitàries.
I ens feien una demanda com molt desesperada perquè hi havia gent doncs, que no tenia res de diners per comprar res de menjar i les dificultats també per poder sostenir-se doncs, amb les ajudes que hi havien per part de serveis socials.
En total, les entitats necessiten 3.500 euros per prestar el servei i per poder-hi col·laborar. Amb 75 euros repartits en 3 mesos, es pot fer a través de la web Migrano de Arena o bé directament fent un ingrés al compte corrent de la campanya.
Repassem d'altres notícies encara parlant de coronavirus. Per explicar-vos el gest solidari que trobem en el miler de peces de roba i d'equips de protecció individual que l'empresa sabadellenca GM7 Uniformes, ubicada al carrer Horta Novella número 5, ha fet a l'entitat Actua Vallès. L'objectiu de l'entrega és protegir els voluntaris de l'entitat que aquests dies atenen les persones sense llar de la nostra ciutat, un col·lectiu especialment vulnerable davant de la crisi sanitària del coronavirus. I el Parc Taulí engega diverses campanyes de donació de fons per lluitar contra la Covid-19. L'Hospital Sabadellenc precisa material de protecció, dispositius mèdics i equipaments i per això ha fet una crida a través de les xarxes socials per fer front a la pandèmia. Les aportacions es poden fer a través del web de la mateixa corporació sanitària. I acabem dient que la policia de Sabadell ha interposat 29 denúncies aquest dimarts a persones que no complien el confinament. Què ha passat fora de la ciutat? Doncs en aquest cas ens fixem en la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, que ha dit a Antena 3 que a partir del 26 d'abril els ciutadans podran anar recuperant la seva vida normal.
Está programado hasta el día 26 de abril y a partir de ahí se va a desarrollar lo que los técnicos llaman la desescalada, la forma en la que progresivamente, de forma ordenada, los ciudadanos podrán ir recuperando su vida normal, recuperando la ocupación de las calles, de las plazas, de manera muy controlada para que no haya ningún tipo de pico no esperado de vuelta a los contagios de la enfermedad, pero se hará con diferentes escenarios que en este momento están encima de la mesa.
Montero assegura que amb la informació que obtinguin els tècnics, les pròximes setmanes acabaran de decidir el camí correcte i a partir d'aquí es donaran instruccions clares. Montero ha remarcat que a partir de dilluns que ve acabarà la hibernació de l'economia i s'anirà recuperant la normalitat laboral. Els treballadors no essencials es podran reincorporar a la feina respectant les mesures de seguretat, però se seguirà prioritzant el teletreball.
I la ministra de Treball, Yolanda Díaz, estudia mantenir l'excepcionalitat del ERTO pels sectors més afectats passat l'estat d'alarma.
Mesures com l'exoneració de les quotes a la seguretat social haurien de mantenir-se en alguns sectors que seguiran afectats per una causa de força major.
I segons dades actualitzades fa una estona pel Ministeri de Salut, des de l'inici de l'epidèmia han mort a tot l'estat 14.555 persones, de les quals 757 s'han sumat en les últimes 24 hores.
De moment s'han contagiat de la malaltia 146.690 persones i 48.021 han aconseguit superar la malaltia. De fet, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que el pic de contagis es va assolir el 2 d'abril i que des de llavors la tendència ha estat a la baixa.
I atenció a les paraules del conseller d'Educació, Josep Bargalló, que afirma que no serà possible obrir tots els centres escolars al mateix dia i de la mateixa manera. N'ha donat les raons en una entrevista a la cadena SER.
Primer perquè sembla evident que pot dependre de territoris i a més perquè hi ha una cosa que és clara. Si hem de mantenir distàncies socials és molt més fàcil fer-ho ja en un centre d'FP gran que té molts tallers que en una llar d'infants. I per tant, quan això succeeixi, s'haurà de veure cas per cas a partir d'allò que les autoritats sanitàries dicten.
Bargalló creu que s'hauria de poder tornar a les aules abans de Sant Joan. També ha respost a la concertada que el govern paga íntegrament el sou del professorat de l'escolarització obligatòria. A més, el conseller explica que des d'Educació es treballa per tenir i fer arribar 23.000 paquets de dades d'internet a famílies amb problemes de connectivitat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ràdio Sabadell. Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat. La de tot Banc Sabadell. la dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de bancsabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58 a l'alçada de Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Temps ara per repassar aquesta hora la informació esportiva. L'Ajuntament de Sabadell, us ho hem destacat també en titulars, ha decidit en les últimes hores ajornar la 67a Festa de l'Esport que havia de tenir lloc a la ciutat la primera setmana del mes de juny. La intenció de la regidoria d'Esports és moure-la a la tardor, però molt probablement s'haurà de celebrar amb un format ben diferent.
Així ho ha avançat Laura Reyes en declaracions a Ràdio Sabadell. La regidora d'Esports veu molt complicat repetir el programa d'activitats que s'havia previst aquella setmana, com ara la Fira d'Entitats, i aposta per fer únicament l'acte central d'entrega dels premis a millor esportista i millor entitat de l'últim any a Sabadell.
És difícil poder assegurar la data i segons el format que es farà. El que sí que nosaltres ara mateix estem pensant en que segur que no podem fer una festa de l'esport com s'han fet altres anys anteriors, llavors potser a lo millor només fem el que és l'acte central, el més emblemàtic, que és l'entrega de premis i això, perquè les circumstàncies són les que són.
Enguany, el jurat ja havia escollit els 10 finalistes en totes dues categories que aspiraven a succeir la waterpolista Maica García i el Club Tenis Sabadell. Recordem que la Festa de l'Esport se celebra ininterrompudament a la ciutat des de l'any 1952.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hem acabat el repàs a les qüestions de l'àmbit esportiu i ara us expliquem que els sabadellencs fem coses. Ja ho sabeu, és el programa d'activitats impulsat per aquesta casa aquesta Setmana Santa per fer més lleuger el confinament. I avui us oferim, a partir de 6:45 de la tarda, una sessió de receptes de la fresca. La responsable d'aquest local, de cuina natural, de proximitat i amb moltes opcions veganes, la Marta Trias, explica en què consistirà la proposta, que atenció, es farà des del seu compte Instagram i que també es podrà seguir des del de Ràdio Sabadell.
Demà dimecres a 6:45 de la tarda us explicarem dues receptes fàcils que podeu fer amb una mateixa elaboració. Serà una recepta vegana i sense gluten. També us respondrem les preguntes que ens aneu fent durant el directe i les que ens vulgueu fer arribar abans. No us ho perdeu. Connecteu-vos a La Fresca Sabadell.
Doncs ja ho sabeu, llibreta i bolígraf a partir de 6:45 de la tarda per anotar tota aquesta recepta que ens planteja la Marta Trias des de La Fresca. Serà aquesta la tercera edició del Sabadellencs Fem Coses. Demà dijous serà el torn pels amants de la cuina japonesa amb una cita amb els responsables de la botiga Gorilla Sushi del Mercat Central. Com no, no us ho podeu perdre. I d'aquesta manera anem posant ja punt i final al Notícies Migdia d'avui.
És tot per ara. La informació tornarà puntualment a partir de les 4 als butlletins horaris, també a les 7 al Notícies Vespre amb la Karen Madrid. I com no, podeu seguir-vos informats a través dels comptes de les xarxes socials d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, tant al Twitter com al Facebook o a Instagram, i fins i tot al web de Ràdio Sabadell, www.radiosabadell.fm. I la cita aquesta amb els sabadellencs Fem Coses avui a partir de 6:45. Que vagi molt bé, que tingueu una molt bona tarda.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.